COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 10 d'octubre, el dia en què es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. I sabem que només el 16% de les persones que pateixen un trastorn mental acaben accedint al mercat de treball amb normalitat. Els prejudicis i l'estigma d'una malaltia mental encara pesen massa avui en dia. De vegades és l'entorn, però també la manca de suport i l'autolimitació que s'imposen aquells que pateixen algun d'aquests trastorns. És feina de tots, per tant, trencar tabús, acabar amb estigmes i parlar-ne amb normalitat. I posem música al programa, ja saben, i tal dia com avui ens deixava la gran Edith Piaf.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat, que n'hi ha força. Farem el cafè del matí amb la responsable del servei prelaboral de la Fundació Pere Mata i amb un dels seus usuaris. Vindrà també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné parlarem d'aliments que ens donen una especial aportació d'energia, que falta ens fa aquests dies. A partir de la una agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez, tindrem recepta de la setmana, vindrà el Sergio Domínguez de la taverna de Misti de Vilaseca i com cada dimarts tornarà la Leida Martí a sacsejar els nostres vestits. A més, durant la segona hora del programa vindran també els companys de Curto López Abogados. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Jornada assolellada avui també a les comarques de Tarragona. Cel molt clar, amb poca nuvolositat, tot i que a aquesta hora encara podem trobar intervals de núvols baixos, amb boirines i alguns bancs de boira. Les temperatures no variaran gaire avui. S'esperen màximes de 25 graus a Tarragona i a Reus, de fins a 26 al Vendrell o Gandesa i 28 graus a Tortosa. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria. L'Associació de Consumidors i Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya demana tranquil·litat davant el canvi de seus socials d'algunes entitats bancàries. Asseguren que això no suposa cap canvi per als usuaris i remarquen que els dipòsits són absolutament segurs. Jordi Tarruella, vicepresident d'ICAE a Catalunya, ho ha dit a COPE Tarragona.
Jo voldria enviar un missatge de tranquil·litat i serenor. Canvi social de la CaixaBank, del Sabadell, d'empreses que estan relacionades amb ells, en el fons no afecten per res en el tema dels consumidors i usuaris. Jo quan vaig sentir l'altre dia que deien es que lo hacemos para garantizar los depósitos. Home, això és aberrant perquè els fons de garantia de dipòsits estan garantitzats per l'estat espanyol i a part de tot estan garantits sobretot per Europa. Vull dir que no hi ha que crear alarma social.
Jordi Tarruella també ha fet una crida a la responsabilitat i a evitar paraules com corralito, una situació, diu, completament allunyada de la realitat ara mateix a Catalunya.
La gent s'espanta, Corralito va passar a Argentina, que era un país en quiebra, però ni l'estat espanyol ni Catalunya estan en aquest mateix cas. No ens deixem portar per l'alarma social. Jo, si tinc que canviar, per exemple, d'entitat, ho faré perquè em cobren comissions, perquè no estic content amb l'atenció o per lo que sigui. Tot té arreglo. Les entitats financeres, en el fons, són molt conservadores, diguem-ho clar, i ells miren els resultats. Que em diguin, no, ho estem fent per tranquil·litzar el mercat i que els nostres accionistes, estem parlant d'inversors. Jo diferencio entre inversors i estalviadors. Senyora Maria, que té la llibreta, que no es preocupi, que no li passarà res.
Des de DICAE també critiquen que el govern no hagi actuat amb la mateixa celeritat davant problemes com les clàusules sol o les preferents i sí hagi facilitat de manera express el canvi de la seu social per les grans empreses ara. I en plana política continua el degoteig de conseqüències a nivell municipal després de l'1 d'octubre. El PDeCAT surt del govern d'Altafulla, diuen que ho fan per dignitat arran de les desavinences per l'1 d'octubre. Ara, per tant, l'alcalde, Félix Alonso, d'Alternativa Altafulla i diputat al Congrés per En Comú Podem, es queda en minoria al consistori d'Altafulla. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el portaveu del PDeCAT al municipi, Pere Gómez, ha justificat la decisió pel fet que l'alcalde diu no va cedir locals municipals pel referèndum i també li retreu que faci declaracions ambigües al respecte d'aquesta qüestió.
Ambigües en aquest aspecte, sense donar un suport clar doncs, a aquest procés, quan el municipi que presideix és membre de l'AMI. La gent que va ser maltractada i apallissada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per tot això, nosaltres, per dignitat, doncs, hem decidit trencar aquest acord. Ell diu que per evitar aquestes passions, sí, però si no s'arriba a aquest punt, no caldria evitar-les.
Després del trencament del pacte per part del PDeCAT, el ple de l'Ajuntament d'Altafulla queda format en minoria aquest govern per 5 regidors d'Alternativa Altafulla. També a Valls, la CUP ha trencat relacions amb el PSC. Els cupaires acusen als socialistes de cinisme i asseguren que trenquen relacions amb ells fins que reconeguin el referèndum d'autodeterminació. A Móra la Nova ha passat el mateix. S'ha trencat el pacte de govern entre Esquerra i PSC el consistori.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I també l'1 d'octubre marcava el ple d'aquest dilluns a l'Ajuntament de Tarragona, un ple que va arrencar amb protesta dels treballadors i el canvi d'ordre del dia per debatre les mocions referents a l'acció policial del passat dia 1. Va ser un ple força tens. S'hi van debatre fins a 4 mocions relacionades amb aquest ple, a més, en aquest primer ple en minoria de govern municipal format ara per PSC i Partit Popular després de la renúncia de Josep Maria Prat. Tot i alguns moments de tensió entre públic i regidors que van obligar a Josep Félix Ballesteros a intervenir en diverses ocasions, el consistori va condemnar les actuacions policials del dia 1. Una de les mocions aprovades va ser precisament la d'Esquerra Republicana, que condemnava les mesures de repressió judicial, diuen, i exigia la retirada del vaixell que allotja a Tarragona policies. El text es va aprovar amb l'abstenció del PSC, l'oposició de Partit Popular, Ciutadans i la regidora no adscrita i el suport de la resta de grups. Escoltem al portaveu d'Esquerra Republicana, Pau Ricomà, al de Ciutadans, Rubén Viñuales, i a l'alcalde, Josep Félix Ballesteros.
Veiem la línia que mai hem de passar. És la línia de la violència. I aquesta ciutat s'ha exercit violència i s'ha defensat poc als ciutadans. Jo crec que aquesta moció és una extraordinària oportunitat per a aquest Ajuntament per rentar la cara, per no ser nosaltres, un baluar, diguem, de permetre actituds repressives.
La violència mai és solució de res. A Catalunya, més policies no solucionarà res. Però culpabilitzar els agents de policia, per mi és un fracàs de la democràcia el que va passar l'1 d'octubre.
No hi ha altra solució, amb les condicions que calgui, que el diàleg i la negociació. No hi ha altra. I sabem que és difícil. I sabem que les posicions estan allunyades. I sabem que no serà fàcil trobar un pont, una via, una drecera, un caminet, però l'haurem de buscar.
Per aquesta tarda s'han convocat concentracions a Tarragona i a Reus molt pendents del que passi al Parlament de Catalunya. A Reus la convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal, on l'ANC i Òmnium instal·laran una pantalla gegant per seguir el discurs de Carles Puigdemont. A Tarragona la concentració s'ha convocat per les 8 del vespre a la plaça de la Font. I altres qüestions sobre la taula. Arribem al punt de 2:15 explicant-los que GPEC, Ecologistes en Acció, denuncia a Agricultura que per permetre caçar els aiguamolls artificials del Delta. Segons l'entitat, es permet l'entrada de caçadors en els dos filtres verds, els aiguamolls artificials d'Amposta i del Tebre, coneguts com l'Embut i el Goleró i l'Illa de Mar, i els ecologistes preparen també una denúncia per la Fiscalia. L'entitat defensa que les caceres als filtres verds afecten greument les espècies protegides que reposen, hivernen, es concentren o crien en aquests aiguamolls destruïts. Avisen que autoritzar o no evitar-hi la caça pot suposar delictes penals com el de prevaricació. Xavier Jiménez és vicepresident de GPEC Ecologistes a Catalunya.
Davant d'aquesta situació penso que s'ha de ficar ordre i ara que comença la temporada cacera ho hem de resoldre ara, no? Portem mesos, eh? Penseu que cada vegada que s'hi caça, els caçadors, de forma unilateral, sense avisar ningú, sense avisar el ministeri, que és el propietari, que és qui no vol que s'hi casi, agafen, tallen el camí, fiquen un cartellet que hi ha una tirada i un espai públic habilitat per l'ús públic, de forma unilateral, els caçadors la tallen, fiquen una barrera, fiquen un cartellet i es pot anar a caçar dintre, no? Això no pot ser, no? I a més, amb la complicitat, la convivència i el beneplàcit d'agricultura, i els està bé, no?
L'entitat ecologista reclama també aturar la jornada de caça prevista per dissabte vinent al filtre verd de l'embut. Avui hem sabut que Agricultura té una petició del Ministeri per prohibir-hi la caça en aquest punt i iniciar els tràmits, però també apunten que la tramitació no tindrà la immediatesa que reclamen els ecologistes. Una bona notícia, l'Hospital Sant Joan de Reus tindrà davant un aparcament de superfície amb zona blava, però de tarifa reduïda. Seran 50 cèntims l'hora i 2 euros si s'hi aparca tot el dia. A partir de la quarta hora, l'estacionament serà gratuït. L'horari d'aparcament regulat serà de dilluns a dissabte de 8 a 8. El solar està situat entre les avingudes del doctor Josep Laporte i el de la Universitat, just davant de la façana principal de l'hospital. En aquest espai ara ja hi aparquen vehicles, però sense cap regulació ni enllumenat, tampoc senyalització, i això genera problemes de circulació i certa sensació d'inseguretat. La previsió és posar-lo en marxa al segon semestre de 2018. Seran 375 places d'aparcament regulat. Repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu avui foto de portada i titular, màxima preocupació, a la foto hi podem veure el Parlament de Catalunya. Al Reus Digital diuen l'irresistible davallada dels punts de venda de la premsa de paper. Al delcamp.cat aquesta hora en portada, el pacte de govern d'Altafulla també salta pels aires després del referèndum. Al Tarragona 21, també en plana política, Puigdemont perfila una possible declaració d'independència compatible amb una mediació. I finalment avui en portada, al diari Més, l'ANC crida a la ciutadania a defensar la DUI davant el Parlament català. Amb això arribem a les 12:32 minuts. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i ve la Dara Giné.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¡Niños! ¡Niños! ¡Tengo una sorpresa!
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Vinga, continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope. Sé que agraeixen que continuem amb la vida més o menys amb normalitat. Per tant, si és dimarts i és aquesta hora, he de saludar la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, que avui la tinc per telèfon. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Molt bé. Jo avui he de dir, jo confesso a l'audiència que avui és una petició absolutament personal que li he fet jo a la Dara.
Què li he dit? Us ho dic, és així.
És així, sí, sí, corrobores, no? Sí, sí, és una petició personal que li he dit. Jo després d'aquests dies de tanta feina, tanta tensió, que anem més cansats de l'habitual, jo li he dit a Dara, a veure, sisplau, aliments, hi ha aliments o coses o combinacions d'aliments que jo pugui fer que em donin allò un xut extra d'energia? A Dara, existeix això?
Sí, existeix. Sí. Existeixen com a dos tipus. Els diferenciarem. El primer són els que t'aporten energia, que són aliments concentrats en energia i, a més, nutrients. ¿Vale? Uh-huh. I, d'altra banda, aliments que t'estimulen el sistema nerviós i que te revitalitzen una mica, no?
Va, això continuen treballant. Això necessito.
llavors trobaràs uns quants, des del que més es coneix, que és el xocolata.
Ah, no està mal. Comences bé, ara.
Sí, ho sé, el xocolata negre, això sí, Zero sucres o amb baixos en sucre. O sigui, xocolata a més del 75%. Vale. Però el xocolata porta uns components que augmenten l'activitat del sistema nerviós, aquella que ens fa estar alerta, d'acord? Després tenim el cafè, com ja sabeu, el que és tipiquíssima, no? Un bon cafè llarg. Si pot ser amb algun edulcorant o sense res, perquè el cafè és amarg, doncs benvenido sea el gust amarg.
Sí.
I després també tindrem el te negre, que és molt estimulant.
Ah, mira, això no ho sabia.
I el té verd i té vermell. També serien estimulants, estaria bé tenir-ho.
Vale.
I si ens donéssim ja altres aliments així estimulants, Mònica, i si necessites ja més xute que mai, llavors et recomanaria una d'aquells xuts o preparats que porten cafeïna,
sí,
porten també guaranà i ginseng. El guaranà i el ginseng també tenen la capacitat d'alteració del sistema nerviós.
Vale,
així que també et posarien a tope. Però fa falta recordar que augmentar l'activitat del sistema nerviós també pot portar altres coses que no són tan saludables, com per exemple, doncs, tinguis moltes ganes d'anar al bany i
també
no puguis estar en el bany perquè també t'accelera tot el que és l'intestí. I a més també compta amb les dosis perquè et poden produir palpitacions.
Vale, no, sí, tampoc no ens posaríem tampoc tant a tope de guaranà. No.
Compta la dosi. Sí, cadascú és molt personal, amb la dosi. S'ha d'anar valorant una miqueta. Potser un cafè en un ja li fa efecte, l'altre que està més acostumat a prendre cafès, un no li fa res.
Clar.
Però bueno,
val.
En comptes de cafè, doncs què?
Val. Jo també, de fet, volia preguntar, perquè suposo que, com tu dius també moltes vegades, el cos, no?, és molt savi i també et demana certes coses. Em demana, en aquests dies que fas com a molt esforç o treballes moltes hores, demana com a molta fruita, no? Allò, no sé si és el mateix cos que et diu, vés a per les vitamines, no? I, per exemple, doncs allò, molt cítric, molta taronja,
molt,
no? Això t'ho demana una mica,
molt
a mi, a mi em passa, no sé.
Sí, el cervell és molt savi i quan hi ha estrès, La principal substància que es crema, perquè el cervell té la capacitat només de menjar glucosa, bé, hi ha excepcions, d'acord? Però la glucosa, que és el sucre per excel·lència, és aquest material que necessita per anar tirant el cervell en energia, no?
Uh-huh.
Si tu tens un estrès i consumeixes molta d'aquesta energia, el cervell et dirà, consumeix certs tipus d'aliments que tots deuen ser amb més sucre. La fruita és un d'ells que porta fructosa i la fructosa s'acaba convertint en glucosa pel cervell.
Uh-huh. O sigui, d'acord? Que faig bé, no?
No només és per les vitamines i per l'energia que et pugui aportar i que fas molt bé, perquè a més és el que porta fibra, però a més, si t'ho demana el cervell, és perquè el cervell necessita aquest aport extra de sucre, de vitamina, de glucosa, per anar funcionant en aquesta situació.
Clar, a més, jo aquests dies al matí faig intents de fer-me un suc allò d'aquells enormes i venga, bé de fruita, allò
molt
per
bé
començar el matí, bé.
Molt bé, sí, i un bon cafè.
I ja està.
I uns fruits secs que també estan molt bé, són energètics, amb calories, però a més, també aporten proteïnes, aporten també minerals, vitamines.
Vale. Sí, que està bé.
Doncs escolta, prenc nota de tot. Adara, gràcies per aquesta consulta que m'has fet aquí en directe.
Ara no em trobis dient, ja que estic massa nerviosa com ho baixo, eh?
No, jo crec que després, a veure si podem dormir una mica i ja està. Jo, amb dormir les hores jo ja crec que ja firmava, eh? Molt bé, doncs escolta, Adara, moltíssimes gràcies, que sé que t'he tret de la consulta per entrar en directe un moment, però la setmana vinent ja ens veiem per aquí a l'estudi amb més calma i ja parlem de més coses.
D'acord, molt bé, perfecte.
I no em diguin que no els tinc jo aquí en directe al programa, la millor dietista nutricionista del món, que el primer que ens ha dit és la xocolata. No em diguin que no és estupenda. Sí. Per favor.
Xocolata negra, eh? Xocolata negra, punt.
Doncs la Dara Giné ja saben que la troben aquí els dimarts i si no a la seva consulta on és ara, a Bruma Clínica, al carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Adara, ens veiem en una setmaneta. Gràcies.
Ens veiem en una setmana.
Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Aquest 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i avui volem posar el focus en com és la relació entre aquestes malalties mentals, un trastorn sever, per exemple, i la feina. Com es compagina tot això? És possible compaginar-ho? I per parlar-ne m'acompanya avui la coordinadora del Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata, la Maite Martínez. Maite, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per venir. I també ens acompanya un usuari d'aquest servei prelaboral, el Jaume. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Comencem per la Maite, perquè vull que, per aquells que no el coneguin, que ens expliquis una mica què és exactament aquest servei prelaboral i des de quan funciona.
Bueno, aquest servei prelaboral va néixer ja al novembre del 2005, uh-huh. Ja portem una llarga trajectòria, encara que els prelaborals a Catalunya ja van néixer el 2000. Llavors, aquests serveis, doncs, no sé si continuo...
Sí, tant.
Van néixer precisament per el que tu deies, no? Perquè les persones que tenen una malaltia per raó de salut mental sí que poden arribar a treballar, no? O almenys ho poden intentar, no? I el que es veia és que es necessitaven uns suports especialitzats per intentar veure aquest itinerari formatiu i o laboral i els suports que els feia falta a aquestes persones per veure si realment poden arribar a treballar o no, o de quina manera, no? I d'aquí va néixer el prelaboral, no? Que el que vol és capacitar a les persones perquè puguin millorar el seu nivell d'ocupabilitat.
És una mica preparar-los, no? També per determinades feines en concret, perquè teniu programes molt, molt diferents, no?
Bueno, és un tratge a mida, no? Primer, sí, és molt important, no? La persona que ens arriba a nosaltres al servei prelaboral normalment ve amb una motxilla al darrere, no? Amb una trajectòria de vida, com tots nosaltres, uh-huh. I el que ha passat és que la malaltia, no?, mental, doncs ha donat en un moment de la seva vida que ho ha tallat tot, no? Llavors, segons els suports que tu hagis pogut tindre a nivell familiar, a nivell educatiu, a nivell de tots els àmbits, doncs pot fer que la persona s'hagi quedat més estancada o hagi pogut seguir endavant. I és aquí on nosaltres recuperem a la persona quan arriba normalment per la xarxa, derivada de la xarxa de salut mental, que valoren que aquesta persona està en possibilitats d'iniciar un projecte laboral i ens el deriven al nostre servei per veure si realment pot ser o no pot ser, i aquí és on comença com un nou trajecte, no? Uh-huh. Per poder esbrinar a veure què podem fer entre tots, no? Sobretot la pròpia persona amb si mateixa per evolucionar i veure si pot arribar a tindre aquesta feina, no?, que tant desitja.
Clar. És que suposo que, a més, la inserció laboral, no?, que no sé si inserció laboral seria el terme correcte, però bé, diguem-ne així, és una peça clau per portar una vida amb normalitat, no? Per la majoria d'usuaris d'aquest servei, en aquest cas, no? És a dir, entrar a la roda, no? I treballar amb normalitat, que jo crec que és el que podem fer la majoria, no?
Per mi és una peça clau per ells i per qualsevol
Clar.
Persona
sí, sí.
En aquesta societat, no? Uh-huh. Tots ens movem per una feina, normalment, ens dona una estabilitat, ens dona uns ingressos econòmics, ens dona una relació amb les altres, ens dona un aixecar-nos i una rutina, no? Que sempre ens ajuda a tots a portar la vida endavant. Llavors, en general, no sigui que siguis ric, no?
Sí, no tenim aquesta sort,
no tenim
noia.
Aquesta sort. La feina, nosaltres realment creiem que rehabilita, no? Uh-huh. Rehabilita i en estem convençuts. I, de fet, n'han fet estudis a Fundació Premata que han sortit, no?, resultats que redueixen els ingressos a més d'un 50%, no? Per exemple, per dir-ne un dels més importants. Llavors sí que pensem que la feina rehabilita i lluitem perquè les persones amb els suports específics i determinats que necessiti cadascú puguin intentar-ho, sigui amb un treball protegit o amb un treball ordinari, no? Depèn del perfil de cada persona i de les seves capacitats.
Clar. A mi m'agradaria el Jaume que ha tingut a bé, de venir avui a explicar-nos una mica, Jaume, doncs també la teva experiència, no? Perquè m'agradaria que m'ho expliquessis tú con estas palabras, sisplau.
Yo tengo 17 años,
¿sí?
Fui al colegio, pero como no entendía las cosas y los compañeros se metían conmigo, y no aprobaba ninguna asignatura, fue un fracaso ir al colegio, porque nadie me ayudaba, pero como no tenía soporte familiar, decidieron que fuera a un CREI, Centro Residencial de Educación Intensiva, y en el CREI decidieron que ya había acabado el proceso y que podía empezar un CRAE, Centro Residencial de Acción Educativa. No me encontraba a gusto y después de 9 meses entré en el CREI. Y me buscaron una ayuda médica en el CESMIG y me detectaron una discapacidad y empezó el proceso de tratamiento entendiendo todo lo que me pasaba. Y me aconsejaron venir al servicio prelaboral de Fundación Premata. Y esto me ha aportado tener una rutina, estar mi tiempo ocupado, aprender a hacer las cosas bien. Y es un lugar donde me he sentido acogido y bien. Y me han hecho un acompañamiento para intentar insertarme en la sentarme laboralmente.
Uh-huh. Me ha parecido súper importante una cosa que has dicho, ¿no? Que pues no te encontrabas, ¿no? No encontrabas tu sitio y aquí has conseguido encontrar tu sitio, que eso es importantísimo, ¿no? Para todos.
Sí.
Y Jaume, ¿en qué te estás preparando ahora? Porque sabemos que hay diferentes programas, ahora le preguntaré a Maite, pero tú, ¿qué estás haciendo exactamente ahora mismo en el
pues,
survey?
Por las mañanas voy al servicio prelaboral y por las tardes hago un curso de informática.
Ah, muy bien.
De montatge.
De montatge, molt bé. Perquè el que deia, he estat tafanejant al web també del Pere Mata i teniu diferents tallers, no? Des de la recerca de feina, que també és una feina, eh? Buscar feina és una feina i dificilíssima, no? Perquè a vegades potser estàs picant durant molt temps a les portes equivocades, no? I vosaltres els ajudeu una mica a conduir-ho, no? Des d'entrenament d'hàbits laborals, que també és importantíssim, noves tecnologies, no? Que és on deus estar tu també, Jaume, no? Amb la informàtica, en aquest cas, educació per a la salut, drets, fins i tot anglès, no? O sigui, toqueu molts pals, Maite.
Sí, som un servei molt dinàmic sí. I ens movem molt per les necessitats dels usuaris que venen al nostre servei, no? És important la capacitat d'adaptació i sobretot avui en dia que la societat va tan ràpid,
sí.
No? I tots s'han de posar al dia. Si vols te comento una mica breument, no? Que nosaltres el que primer intentem que una persona ve al servei prelaboral és que es vinculi. Vincular no vol dir que vingui cada dia, vincular vol dir que agafi una relació amb els usuaris, amb els seus companys i amb els professionals que tenem al servei, perquè si no es troba a gust al servei no arribarà al servei d'aquella persona. Llavors l'important és adaptar el calendari de la jornada que està oberta al servei a que pugui vindre aquella persona segons en el punt en què es trobi. Hi ha gent que és capaç de vindre, no? De dilluns a divendres totes les hores, hi ha gent que necessita una adaptació per poder arribar amb aquest horari. Llavors, el que intentem primer, també, després de la vinculació, que ja hi ha aquesta relació mútua d'expressió, de si tinc algun problema ser capaç de poder-ho dir, és el fet de treballar les competències transversals, aquelles competències que qualsevol treballador ha de tenir en qualsevol feina, és a dir, responsabilitat, puntualitat, la relació amb els altres, saber, no?, contestar adequadament, saber gestionar la malaltia el dia que estic malament, saber dir-ho, no quedar-me al llit o almenys trucar, totes aquestes gestions que qualsevol persona hauria de fer, no?, però que amb la malaltia mental doncs, a vegades s'agreugen una miqueta més. Un cop tenim això, el que intentem és preparar la persona amb una rutina laboral, és a dir, començar a practicar a l'estar concentrat, amb un ritme, amb una constància, amb una qualitat a la feina, amb un saber estar en el lloc de treball, ser adequat amb el que dius, no?, i amb la teva actitud. I quan tenim tot això una miqueta també fet, és, això és com si féssim un pastís, quasi, no?, intentem el que diu el Jaume, no?, intentar fer una formació certificada mentre està al servei prelaboral per intentar garantir al màxim un inici i un fi d'aquesta certificació. Per què? Perquè el nostre servei és transitori. La gent entra, es prepara i marxa. Llavors, hem d'intentar que marxi amb la major capacitat possible. I nosaltres no podem certificar a nivell mecànic, a nivell de cuiner, a nivell d'informàtica. Llavors, hem de buscar quina feina pot fer aquesta persona per les seves capacitats, no tant per lo que vol fer a vegades, sinó per lo que és capaç de fer i per lo que el mercat hi ha de feina, per ser una mica realistes. Veure quina formació a la nostra comunitat ens ofereix per poder gaudir d'ella a nivell gratuït a poder ser, no?, per les dificultats a vegades econòmiques que hi ha, i donar el suport perquè realment pugui entendre, aprendre i poder finalitzar aquest curs que li doni una certificació i millori la seva possibilitat d'insertar-se al món laboral. I tot això fer-ho durant el temps que tenim, no?, que com a màxim són 3 anys i com a mínim 0 dies. No?
A quanta gent esteu atenent ara mateix al servei prelaboral?
Actualment ens van donar una ampliació de 10 places.
Sí, aquest estiu va ser, no?
Sí, correcte, i ràpidament ho vam poder omplir perquè hi ha molta demanda.
Ah, t'anava a dir, suposo que hi havia llista d'espera,
sí,
no?
Sí, ho vam poder gestionar també amb la xarxa, que sempre també ens dona aquest suport, i vam poder omplir a 35 persones, que són les places que tenim actualment al servei prelaboral de Reus.
Quant temps fa que hi ets tu, Jaume?
El 2 de novembre farà un any.
2 de novembre farà un any. Màxim dius que són 3, no,
Maite? 3 anys. Excepcionalment se pot demanar un any més en cas de que sigui necessari que el Departament de Treball, Afers Socials i Família ho accepti.
I suposo que en aquestes 35 places que teniu ara, que aprofitem per dir que suposo que alguna més tampoc vindria malament.
Sempre,
no?
Sempre demanem. La xarxa sempre ens ajuda, però sempre estem demanant que sempre que vegin que hi hagi una persona amb possibilitats de derivar, que la derivin, perquè si no està a la llista no la podem tenir en compte.
Clar, important, eh?
Sí,
suposo que els perfils també són molt diferents, no? Com tu dius, el que feu són vestits a mida, per tant, també jugueu amb això, però suposo que hi ha gent de totes les edats, no? Perquè, a més, amb aquesta ampliació de places, si no vaig malament, també va haver un canvi, que abans calia esperar fins als 18 anys per formar part, i ara és des del 16, mira, aquí tenim el Jaume, que és tan jove, que té només 17 anys, no? I això també suposo que ha ampliat l'espectre, no? I la vostra feina, no? Els perfils també canvien amb això.
Correcte. Fins al 2015 vam estar treballant amb un document marc, tots els serveis prelaborals, perquè no hi havia decret, i a partir del 2015, al juny, va sortir el nou decret, que ja és del Departament de Treball, Afers Socials i Família, i a partir de llavors ens van dir que en vez de ser persones a partir de 18 anys, podien passar a ser persones en edat laboral, això vol dir a partir de 16. Amb el que van passar a intentar treballar ja amb persones més joves. Això ha donat sortida a persones que venen de CRAES, de CREIS, no?, o de Centre Salut Mental Infantojuvenil, no?, que estan en aquest pas que encara fins als 18 anys es visiten allà. I la veritat és que és un punt molt important perquè hi ha molta gent que no ha acabat els estudis, que s'han quedat una miqueta, com deia el Jaume abans, no?, que no encaixaven, i el poder agafar-los una miqueta abans ens ajuda a poder buscar una mica el camí, donar el suport més aviat, que sempre és més beneficiós, no?, per totes les persones.
Clar. Quin és el pas següent? O sigui, com tu dius, per exemple, posem que, no?, estem aquests 3 anys, que és el màxim, el pas següent després que feu amb aquests usuaris del servei, no? Els ajudeu també un cop estan preparats a enfocar-se a una feina concreta o passen a un altre servei d'atenció?
A veure, nosaltres, mentre anem treballant amb la persona, hem d'anar definint ja el seu itinerari. Llavors, quan veiem que s'aproxima... més que quan el temps s'aproxima, quan la persona ja ha adquirit les capacitats...
Està més preparat,
li posem totes les cartes sobre la taula. Hi ha el treball ordinari i el treball protegit. Molta gent al treball ordinari a vegades té més dificultats, no?, perquè té experiències prèvies, no?, que no li han anat bé, o sabeu que actualment no està, no?, el treball costa molt trobar feina i hi ha moltes dificultats. Llavors, nosaltres posem totes les vessants, tant l'ordinària com la protegida, del nostre centre especial de treball, no?, o del lloc que la persona vulgui anar. intentem preparar, com tu deies, no?, amb alguns programes que tenim, com el Recerca Activa de Feina, uh-huh, Inserció Laboral o molts altres, veure quines empreses són les que els agradaria anar, preparar els currículums, preparar les entrevistes, ajudar a que hi vagin, no?, o sigui, buscar les adreces, el lloc perquè puguin anar-hi sols, no?, facilitant l'autonomia, i poder fer el seguiment d'aquestes entrevistes, no?, o sigui, a nivell ordinari o protegit. Llavors, anem en base de lo que la persona vol. Nosaltres podem tindre molt clar que ha d'anar a un lloc, però si la persona no ho vol, tampoc li podem obligar. Uh-huh. Amb el que ha de decidir la persona, i és el que dèiem, l'autodeterminació, no? Perquè ens agradi més o ens agradi menys, són persones igual que tothom, amb la seva capacitat per decidir. I si s'equivoquen, com tots nosaltres, doncs s'equivocaran. Uh-huh. Però ho han de decidir ells, i nosaltres l'únic que podem fer és mostrar la carta, les cartes que hi han, dir els avantatges, els inconvenients, no?, clarificar dubtes, i després que la persona decideixi fer aquest acompanyament on calgui. Mm-hmm.
Jaume, tu tens al cap alguna cosa que t'agradaria fer en concret?
No.
Encara no? Escolta, això ja temps, eh? I a més es pot canviar. O sigui, el bo d'això és que, no?, que, mm-hmm, que tenim la sort de que avui en dia, doncs, podem canviar. A vegades sembla que vas per un camí i després descobreixes una altra cosa que t'apassiona, mm-hmm, més, no? Mm-hmm. Doncs aquí estem per aprendre, tots, cada dia.
Sempre.
Doncs escolta, no et vull deixar de dir, se m'està acabant el temps, però a partir d'aquest dimecres, al Centre Cívic del Carme, de Reus, a la plaça Patacada, hi haurà una exposició de fotos en la que crec que hi teniu alguna cosa a veure, no? Com anirà això? A veure, què hi trobarem?
Bueno, aquí el Jaume parlarà, no, Jaume?
A veure, Jaume, explica'm. De què va aquesta exposició que podrem veure a partir de demà?
De l'estigma que hi ha entre la gent que té discapacitat.
Sí? És una exposició de fotografies, eh?
Sí.
Una exposició de fotografies, no?, que es diu La Tall d'un canvi, en la qual, com molt bé diu el Jaume, el que volem expressar és l'evolució que pot tenir una persona, no?, quan comença amb un servei i poquet a poquet es va preparant, com va avançant la seva història i el seu projecte. No volem explicar molt perquè han de vindre a veure-la.
Això sí.
Però el Jaume serà un dels protagonistes, no?, perquè a part d'explicar el servei i l'exposició, també hi haurà testimonis en primera vivència, com ara, perquè qui millor que ells per explicar el que estan vivint, i el Jaume doncs es va oferir, no?, per... o no?
Sí. Per explicar-ho. Tu has pogut veure ja les fotos, Jaume?
Sí.
Sí? Ja sé que no em pots avançar res, però val la pena, no, suposo,
sí,
anar-hi. La inauguració, Maite, és aquest dimecres, com dèiem, al Centre Cívic del Carme, a 10:45 del matí, veritat?
Correcte.
Sí, que hi podem anar, suposo que estarà oberta a tothom, i serà, sí, uns quants dies que la podrem, sí, visitar.
Sí, estarà uns quants dies oberta, encara no et puc dir quants, però moltes gràcies també al Centre Cívic perquè ens ha obert les portes. I estarà uns quants dies oberta, però sol que l'acte inaugural és dimecres a les 10:30, i és molt interessant que pugueu anar perquè us ho podrem explicar en primera persona tot, i, bueno, en un ratet esteu allí, que està molt al centre.
I tant.
I podeu arribar, i estarem encantats de que vingueu tots.
I tant. Doncs, escolta, us agraeixo molt que hàgiu tret aquesta estoneta per venir a explicar-nos les vostres històries avui al programa, i quan vulgueu torneu, que aquí teniu casa vostra, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies, Jaume, Maite, la coordinadora del Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata, i ja us dic, aquí, micròfons oberts, quan convingui. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
Ai, la veu d'Edith Piaf, que ens acompanyarà avui durant tot el programa, perquè ja saben que l'hem triada perquè tal dia com avui, un 10 d'octubre, ens deixava. En menys de 2 minutets arribem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 minuts, perquè tenim moltíssimes coses de les que parlar avui encara a la segona hora del programa. Agafarem d'entrada la Nacional 240 i ens anirem a Lleida perquè necessitem parlar amb el Ricard Álvarez, fer la recepta de la setmana, rebre la Lleida Martí. Bé, tenim moltíssimes coses per endavant. Aprofito el darrer minut de programa per dir-los que demà comença a la Tarraco Arena Plaça l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Tarragona. L'entrada és gratuïta, però evidentment tot el que hagin de consumir allà no. Així que jo vull convidar algun oient a que pugui tenir un menú gratuït. De fet, 2 menús, perquè tinc un pack de menú doble, o sigui, dos menús absolutament gratis dins l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de la Tàrraco Arena Plaça. La cosa és que siguin ràpids o ràpides. 977-32-60-50. 977-32-60-50 i s'emporten, vinga, dos menús gratis dins l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de la Tàrraco Arena Plaça, que arrenca demà. Jo no m'ho perdria, eh? 977-32-60-50. Ara tornem.
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie.
Faltan 5 horas para la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Sobre la mesa, la declaración unilateral de independencia, aunque desde la Generalitat siguen sin precisar los detalles del nuevo desafío del presidente catalán. A esta hora está previsto que el portavoz de su gobierno comparezca ante los medios. Álvaro García.
Estamos a la espera de que empiece la rueda de prensa del govern, pendientes de si comparecerá únicamente Jordi Turull, portavoz de la Generalitat, o le acompañará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Oriol Junqueras, vicepresidente. Todo esto a menos de 5 horas de la comparecencia de Puigdemont en el Parlament de Cataluña para dar cuenta de los resultados del referéndum ilegal y, en virtud de ello, declarar la independencia, ya sea con efecto inmediato o a medio plazo.
Antes de la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, el Congreso y el Senado celebran pleno. Los independentistas han retirado las mociones que habían presentado sobre la convocatoria ilegal del 1 de octubre. Ni siquiera acudirán a la sesión. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Los diputados de Esquerra y del PDeCAT no van a participar en el pleno y, de hecho, han retirado sendas mociones sobre el proceso. No es la primera vez que incumplen sus obligaciones. Ya lo hicieron la semana pasada para secundar la huelga política convocada por la Generalidad de Cataluña. Sin consecuencias por ausentarse, los 17 parlamentarios independentistas se benefician anualmente de casi 1,5 millones de euros por sus escaños en la Cámara Baja. 500,000, por cierto, son libres de impuestos.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora, Antonio Raiz.
Y lo último es una nueva operación contra la pornografía infantil. Hay 4 detenidos. La Policía Nacional ha evitado que uno de los arrestados acosara sexualmente a varias niñas con las que ya había establecido contactos electrónicos. Además, otro de los detenidos grabó desnuda a la hermana pequeña de su pareja y compartió los archivos en la red. La operación se ha desarrollado en Alicante, en Vizcaya y en Madrid. La última hora también nos lleva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha abierto expediente sancionador a varias editoriales de libros de texto. Investiga posibles prácticas restrictivas de la competencia y trata de confirmar si llegaron acuerdos para el reparto del mercado. El Corte Inglés se suma este año a la iniciativa de Cadena 100 como gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas. Este espectáculo reunirá el 4 de noviembre en Madrid a numerosos artistas ya confirmados: Rosalén, Carlos Baute, Hombres G, Fangoria, Maldita Nerea o Los Secretos. La directora de comunicación del Corte Inglés, Esther Uriol, le ha contado esta mañana a Herrera en COPE por qué se han implicado en este proyecto.
Ese Corte Inglés tiene más de 90,000 empleados y el 63% de nuestra plantilla son mujeres y una gran parte de nuestras clientas son mujeres. Entonces, pues para nosotros todo lo que sea la sensibilización y la concienciación es muy importante. Entonces, en este sentido, pues sí, que se organicen este tipo de charlas.
La cita es el próximo 4 de noviembre en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha concedido la antena de oro a María José Navarro, periodista compañera de Herrera en COPE. Además, este galardón ha recaído también en Antonio Jiménez, director y presentador de El Cascabel de 13. Enhorabuena a los dos.
Enhorabuena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en poco más de media hora tenemos cita con El Espejo. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos vais a contar la historia de un vietnamita en California. Su vida, precisamente, no es un camino de rosas.
Está bien visto, eso sí. Es la historia del padre Than Thai Nguyen, un vietnamita que, como tantos, tuvo que salir de su tierra cuando los comunistas tomaron el poder y participó en aquel dramático éxodo que recordarán los oyentes de los Boat People. Con 26 años tuvo que abandonar su seminario, abandonar el país en una barcaza en la que consiguió llegar junto a su familia hasta Filipinas y después a los Estados Unidos. 16 años después de llegar pudo ordenarse sacerdote y hace pocos días el Papa le ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Orange, en California, donde vive la comunidad vietnamita más numerosa de los Estados Unidos. Pues vamos a contar su peripecia y el trasfondo de este curioso nombramiento en El Espejo.
Pues eso, en una media hora estaremos atentos, José Luis.
Hasta luego, Pilar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Estamos pendientes de esa fase de clasificación para el Mundial. Es que se la juega Cristiano y se la juega Messi, sobre todo.
Portugal de Cristiano juega contra Suiza en Lisboa. La victoria le clasifica. El empate o la derrota le manda a la repesca. La Argentina de Messi juega en Ecuador. La victoria le garantiza al menos la repesca. El empate le hace mirar a otros resultados y la derrota la deja fuera del Mundial. España, mientras tanto, ya clasificada, espera varios resultados de hoy para saber si es cabeza de serie en el sorteo del Mundial del día 1 de diciembre. Julen Lopetegui, sobre la clasificación.
Yo creo que ha sido una clasificación brillante y muy meritoria por parte del equipo, porque no es fácil conseguir 28 puntos de 30 y además con la diferencia de goles que ha habido, que yo creo que es muy positiva, con lo cual contento. Lo importante era estar en el Mundial y estar en los bombos. Luego veremos dónde nos depara el sorteo. Y habrá que afrontar, seamos o no cabeza de serie, habrá que afrontar cada partido como si fuera el último.
Por cierto, que la Federación Israelí ha desmentido que uno de los 6 aficionados que saltó al terreno de juego nada más terminar el partido llevara un cuchillo. Recuerdo que contamos el Portugal-Suiza 9:45 y el Ecuador-Argentina 1:30 de la madrugada en cope.es y en las aplicaciones de teléfonos móviles.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I com sempre, ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Comencem aquesta segona part del programa d'avui i, com tots els dimarts, ho fem obrint la Nacional 240, que no et sabria dir si està més o menys transitada, però que és una carretera que sempre està molt transitada. De fet, la Mònica i un servidor hi passem cada setmana ja mínim 3 vegades. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom. Sí, però nosaltres ho tenim fàcil, perquè agafem la carretera de manera virtual.
Sí,
llavors
sí,
ens evitem camions, sí. No? Allò, aturades... Bé, els problemes habituals de la Nacional 240.
Massa habituals.
La nostra carretera, la nostra línia va més ràpida.
Sí. La carretera, com diu la Mònica, que els dimarts ens porta en aquesta primera aturada amb un espai que a mi m'encanta, que és aquest del gastronòmic, la recepta.
Hombre, de fet, avui, mira, si agafes, vens fins a Reus, t'has de desviar una miqueta de la 240, perquè avui anem a Vilaseca.
Jo vaig on faci falta.
Coneixes Vilaseca, Ricard?
No.
No?
No. Anava a dir sí perquè hi ha un parc important a prop.
Com es nota que tens nens, eh?
Sí, però tens tota la raó del món que jo a Vilaseca no hi he entrat mai.
Doncs mira, molt malament. Has d'anar fins a Vilaseca i si vas fins a Vilaseca jo et puc recomanar un lloc on anar a dinar o a sopar.
Digue'm.
Que això t'agrada, no?
Sí.
Mira,
sí,
pots
sí.
anar a casa del Sergio Domínguez, que és la taverna de Misti, a Vilaseca, l'avinguda de l'alcalde Pere Moles 19, i el Sergio, avui el tinc a l'estudi, no el tinc a Vilaseca. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
Sergio,
estás?
¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
Oye, no me lo tengas en cuenta, que no conec Vilaseca, pero yo cuando venga ya sé dónde ir primero, ¿eh?
Claro.
Pues ¿no? Allí te esperamos con mucho gusto de recibirte.
Hombre, claro que además tenemos que ir a conocer el territorio en general, claro. ¿No? Y Vilaseca es bien bonito. Oye, ¿por qué no? Pero bueno, nosotros como todo buen viajero, lo que queremos es hacer parada y fonda, Sergio. Entonces,
anem directo al que nos interese.
Si vamos, vamos a Vilaseca, tenemos que ir a la taberna de Misti y hoy nos traes una receta que no sé si es una de las que tienes en carta o algo que tú haces en casa habitualmente. A ver.
Pues hoy propongo una nueva receta que es una tapa, bueno, una cazuela, una ¿sí? cazuelita así un poco mediterránea marinera que uno de los días que hago yo a veces catas, cenas, maridaje, la puse y fue un éxito. Y ahora la voy a implementar en la nueva carta cuando volvamos de las vacaciones.
Ah, esto es verdad, sí, porque Sergio, ahora hasta dentro de 15 días, Ricard, mejor no vayas porque se va de vacaciones. A partir del 15 de octubre, ¿verdad?
Sí.
Bueno. A partir del 15 de octubre, unos días de vacaciones que bien las merecen después de la temporada de verano, pero después volvemos con fuerza y encontraremos en la carta esta receta. A ver, Sergio, ya sabes que yo en la cocina me apaño justito. Entonces, no me lo pongas muy difícil.
Es muy sencilla. Se puede hacer en casa también.
Venga, ingredientes, vamos
Mira,
allá.
Mira, los ingredientes que lleva esta cazuelita son, por un lado, langostinos, un buen langostino fresco, que puede ser de San Carles o un langostino similar. Llevaría cocochas de bacalao.
Qué bueno.
Lleva gulas, aquellas bandejitas que vienen en aquel simulacro de angulas.
Sí, te iba a decir, porque si tenemos que comprar gula, de verdad, eso igual, se nos escapa un poco el presupuesto.
Va a ser un poquito más costoso, sí.
¿Sabes a cuánto, Ricard?
Yo no
¿Tú sabes
sé.
A cuánto va el kilo
no,
de gula?
No.
Que puede rondar tranquilamente los 600 euros, ¿no?
Carísimo, sí.
Sí, o sea, que mejor nos quedamos con el con la imitación.
Con la
Exacto. Venga, pues venga, gulas. ¿Qué más?
Luego lleva pimientos del piquillo. Bien. Para hacer el sofrito, cayena, que es para darle el puntito del picante, y bueno, ajo y vino blanco. Estos son los ingredientes que, bueno, que lleva principalmente esta cazuelita.
Vale, perfecto. Pues venga, ¿por qué empezamos? Por el sofrito, supongo, ¿no?
Sí, okay. Bueno, primero empezamos por la parte donde nos va a dar la sustancia de este plato. Los langostinos, hay que pelarlos y dejar solamente el cuerpo. Con las cabezas se hará una salsa, o se hará un fumet concentrado, que será lo que dará potencia después al conjunto de las cazuelitas. Entonces, pelamos los langostinos por un lado y se reserva el cuerpo. Por otro lado están las cocochas. Por otro lado están las angulas, las gulas en este caso. Entonces hacemos un sofrito donde incorporamos las cabezas de los langostinos, bien sofritas con ajo, con tomate, bien flambeadas, y después un poquito de agua y que haga chup chup para sacar este fume concentrado de marisco.
Con todo el sabor ahí.
Con todo el sabor del langostino bien potente. Y entonces empezamos a hacer lo que ya es, porque todos son pasos que se coordinan entre ellos. Una vez que tienes el fume de langostino, empezamos en una cazuela de barro, que pues de ahí su nombre también de cazuela, con el ajo laminado. ¿Sí? Y la guindilla, lo primero que vamos a hacer es sofreír un poquito lo que es la cococha de bacalao.
¿Vale?
¿Vale? A un fuego medio, una vez que esté dorado el ajo, para que no se queme y que la cococha vaya soltando esa gelatinita que va soltando mientras se va cocinando. Una vez que la tenemos casi a punto de cocer, añadimos los pimientos del piquillo cortaditos en tiras largas y seguimos en lo que es el sofrito. Una vez que se ha sofrito el pimiento del piquillo junto con las cocochas de bacalao, incorporamos los langostinos, porque la cocción del langostino es más corta que la de la cococha.
Que la cococha, claro, la cococha, ¿cuánto rato más o menos?
La cococha hay que tenerla dos, tres minutitos.
Ah, vale.
Dos, tres minutitos.
Para que no se pase tampoco,
para que no se
¿no?
pase. Luego, al añadir el pimiento del piquillo, pues también suavizamos un poco la cocción, porque se rehogan todos los ingredientes. Después añadimos el langostino y echamos un puntito, una gotita de vino blanco. Que nos ayudará a darle esa melosidad una vez reduce junto con la gelatina de la cococha y el langostino y los pimientos del piquillo. Y una vez que ha reducido el vino blanco, bueno, se me olvidó decir que la cayena es importante junto con el sofrito de los ajos para darle ese puntito de rock and roll al plato.
Exacto, ahí un poquito de picante, ¿no?
Un poquito de picante. Pues bueno,
a mí me gusta, ¿eh? Sí, sí.
Y luego pide vino.
Exactamente, ¿eh?
Una vez que tenemos ya el vino evaporado para que pierda el alcohol, por último, con ese fumet concentrado de langostinos, cubrimos los ingredientes de la cazuela y que siga haciendo chup chup para que todos los sabores y los ingredientes de esa cazuela se impregnen de ese aroma y ese sabor a mar y cojan mucho más potencia. Y por último, cuando está el conjunto terminado, espolvoreamos con las angulas,
¿sí?
Con las gulas en este caso por encima, y terminamos de emparejar toda la cazuela y yo presento siempre con un poquito de perejil y ya listo para mojar con pan y a comer.
Madre mía, o sea, no, bueno. Ricard, yo estoy salivando tanto que no puedo ni hablar casi.
Yo te iba a preguntar qué días no estáis abiertos porque ya voy a coger la agenda y voy directo, ¿eh?
Hombre, además este es un plato, no es difícil, Pero requiere esta paciencia, ¿eh? De la cocina, sí. Es verdad, ¿eh?
Que però esto... jo, Mònica, respecto a la gent que li agrada cuinar i a gent que ho fa molt bé, però jo prefereixo que m'ho faci el Sergio.
Ai, sí. Com ets?
No, que ho prefereixo respecte a tu. Dic que jo vull que m'ho faci el Sergio Domínguez a la taverna de Misti.
Ell ho farà molt millor que jo, ja t'ho dic ara. Però bueno, sí, és verdad que requiere paciencia. És d'estos platos que, ¿no? Que hay que ponerle cariño.
Bueno, pues como los platos típicos de la cocina tradicional mediterránea, siempre los sofritos y todas estas cosas con los fumets, pues requieren paciencia y eso, y el chup chup tranquilito, despacito, y que es como quedan bien los sabores después.
Uh-huh. Oye, pues a mí me ha entrado un hambre increíble, lo podemos ir a probar a la taberna de Misti, ya saben, a la avenida del alcalde Pere Moles 19. Y Sergio, además tenemos noticia porque mañana... Tienes un maridaje, ¿no? Una cena maridaje en la taberna.
Correcto. Nosotros organizamos en la taberna de Misti, que están teniendo mucho éxito y nuestros clientes ya, como llevamos 2 años, nos las van demandando. Cenas maridaje, organizamos con el producto que tenemos allí, pues el producto más exclusivo de tapeo y con grandes bodegas de Cataluña, pues denominaciones de origen Montsant, Priorat, pues... Alella, Cava, bueno, siempre hacemos con alguna buena bodega una cena maridaje y con varios platos, en cada plato acompaña un vino o un cava y la verdad que están teniendo mucho éxito y mañana haremos una que espero que la gente disfrute de la gastronomía, que es de lo que nosotros nos dedicamos.
Pues oye, voy a dar el teléfono de la taberna por si alguien se quiere apuntar, ¿no? A ver si todavía estamos a tiempo. 877-060302, ¿eh? 877-060302. Ricard, tu t'apuntes, que dijous és festa.
No, pues escolta, mirem-ho i quadrem-ho.
Sergio, mil gracias, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias. Ay, a vosotros. Bé.
Escolta, nosaltres ara fem una pausa, Mònica, sí? Però de seguida, després de la gastronomia, anem a parlar de roba.
Sí, que no ens entran els pantalons, Ricard, va, tira.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Amadeo es jubilado y maestro Pokémon. Le dedica 4 horas al día y tiene el nivel máximo del juego.
Amadeo Busquets, qué historia más divertida. Y un señor de 70 y tantos años haciéndolo.
Es más divertido esto que es pasarte el día viendo la tele o leyendo libros o...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem aquí al migdia COPE, en aquesta Nacional 240. Ricard Álvarez...
Has aconseguit una cosa, Mònica.
Quina cosa?
Mira, que sempre que comencem el vestidor, m'aixeques de la cadira amb aquesta
música.
Home,
clar, però és que... Clar,
vas tenir bona ulla, bona oïda.
No, jo no. No vaig ser jo.
Ah, no va ser tu.
Va ser ella. Tot és culpa d'ella.
Va ser ella.
És la Leida Martí. Leida, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Leida.
Escolta, és que, clar, amb aquesta música hem de transmetre una mica, no?, també el que passa quan entra la Leida a l'estudi, que sempre entra amb una energia, una força, sí, una alegria, una cosa. Clar, no? És veritat.
Jo he de vindre cada dia, en vez d'un dia a la setmana, a veure-us.
Ai, sí. Ai,
de veritat.
Sí. Mira, millor estaríem. Però bé, Aleida, una setmana més. La setmana passada estàvem encara amb aquesta imatge, no?, de les Fashion Week. Continuen les Fashion Week encara o ja s'ha acabat amb el setembre, això?
Sí, bueno, la setmana passada era ja la
darrera,
sí, sí, sí.
Continuen. O sigui, ja hem acabat i ara ja sabem totes les tendències per l'estiu, ara que ens hem de vestir ja de tardor. Però bé.
Ara de tardor i, bueno, sí, perquè en principi va entrar fa 15 dies la tardor, no era? O
sí,
fa...
el 22 era, o 21-22.
Sí, el que passa que hem tingut molt bon temps, alguna que altra pluja repentina, però bon temps en general. Però, bueno, tot segueix i jo crec que aquesta vegada, com que vam comentar ja una miqueta les tendències que entraven una mica per començar a vestir-nos, ens falta el que és una cosa molt important a la nostra imatge.
Sé què em diràs.
A veure.
El cabell.
Ai, sí. Això és que m'ho fa cada any, això, i justament ve quan més necessito allò de dir, necessito canviar. I ve ella amb les tendències.
Bueno, doncs sortiràs amb una idea clara avui.
Home, jo espero, però per què penses que la porto?
anem connectades, anem connectades.
Clar,
però Mònica, tu el tens llarg i te'l vols tallar o què vols fer?
Jo no sé què fer. Què anaves a dir, Aleida?
Sí, anava a dir que, a més, avui quan he entrat, ja sé que no té res a veure, vale, però avui la Mònica porta unes sabates que m'encanten.
Home, parlem del camper del pentinat als peus, eh?
És que l'he deixat impressionada.
Ho he de dir, una monada de leopardo. Veritat.
No li conec jo aquestes, ara, la Mònica?
Home, perquè són noves, perquè jo escolto les tendències, llavors dic, ara es porta el leopardo a la sabata. Doncs m'he de fer amb unes sabates de leopardo.
Molt boniques,
gràcies,
Mònica.
Gràcies, Aleida, jo ja intento. No. Però bé, ara això ho hem de compensar. Jo em poso les sabates per distreure, perquè mirin les sabates i no els cabells que porto. Saps què et vull dir? Llavors, Aleida, què fem aquesta tardor amb els nostres cabells?
Doncs, bueno, comencem amb una tendència molt marcada. Aquest any anirà bastant de rissadets.
Ah, mira.
Sí, torna la tendència rissada. Generalment havia sigut ones surferes, ones grans. I ara, doncs, bueno, tornem a això, una miqueta al rissat. Per exemple, podem començar amb un lop molt rissadet.
Sí.
Mida per damunt de l'ombro, tall més aviat recte. I el rissat el que li fa és que li dona com un volum així a trianglat.
Però rissat estem parlant de...
rissat de petitó.
Permanent, sí. Torna la permanent. Sí, sí. Torna una mica als 80.
Sí, una mica.
Sí, no?
Així seria potser... Sí, perquè a més també el tall del flequillo i tot també li dona un toque. Vale? Aquesta tendència d'aquí trobo que la trobo molt, molt bonica. Vale? S'aconsegueix a través de capes llargues, per lo que dic, per fer un efecte triangular. Vale, i les puntes ben crepadetes.
O sigui, apuntin, eh? Torna el risc de permanent de petit, o sigui, sí. Els 80.
Sí, això va molt bé també, perquè saps allò ara cap a l'hivern, que hi ha més humitat i tal, sí. Saps? No has de patir tant per passar-te tantes vegades la planxa, saps? Mm. Ja et pot quedar una miqueta més voluminós, que quedarà molt bonic.
A més, és que hi ha gent que tenen els cabells, que sí, que la mínima d'humitat, ja s'hi fa sola, quasi bé.
Sí, doncs mira, estan en tendència aquest any.
Pues fantàstic, acabem de donar una alegria a la gran part de la població.
Estan en tendència, almenys jo. A veure, després també tenim una altra novetat, són el que són les matxetes, que marquen una miqueta el rostre de la cara. Mm-hmm. Es poden fer des de dalt fins a baix, una miqueta com portava abans no em sortirà el nom, de Friends.
La Jennifer Aniston,
que marcava una miqueta la cara, doncs tornen igualment a marcar, no tan grosses com si... No tan amples, les metges, més finetes, i a més també fins i tot es poden aconseguir des de l'orella cap a baix, una miqueta més californianes. Mm-hmm. Després d'aquesta manera el que fa és endolcir-te la cara, te l'emmarquen una miqueta i te l'endolceixen. Vale? I després també a través una miqueta també d'ondulacions, aquest emmarcament, sí, te fan les zones una miqueta, el tallat de davant una miqueta més escalat, més curtet, i així d'aquesta manera te fan la cara una miqueta més ovalada. De tot en cares quadrades queda molt mono. Després també continuem amb les melenes XXL, el que és el contrast dels curts al superllarg. Bueno, jo crec que això és una... No pot, amb una dona no li poden treure tampoc el que és la melena. És una cosa molt femenina, molt, doncs molt de sempre, i l'únic que és reinventar-se. Aquest any, amb molt de volum, sabeu que hi ha hagut anys que eren ultrallises,
sí.
Doncs aquest any, seguint una miqueta les tendències també del rissat, amb molt de volum, no cal que sigui rissada, vull dir, això ja és el gust del consumidor, però sí que llarga i volum, no completament.
Jo pensava que la melena tan llarga ja no, ja havia deixat una mica
és un clàssic.
De moda, sí?
Sí, és un clàssic que és, no sé, jo el trobo molt bonic.
Home, el cabell llarg jo crec que sempre hi serà, acabe i com acabe o com els colors, i això sí que va variant, però el cabell llarg amb una dona és una cosa que hi serà sempre.
Sí, completament d'acord, Ricard, sí, m'agrada molt, sí.
Doncs, o sigui, però ja sabeu, la clau que està donant ara, el portem més llarg o més curt, volum,
Volum.
Molt volum, el llis, això de patir pel llis, el liso que la tina, s'ha acabat.
No, o sigui, la que has de patir és tu, Mònica, jo no.
No, tu no.
Ni volum, ni no volum, ni llarg, ni curt, o sigui que no tinc problema.
No, tu no, això sí.
Bueno, mira, puc portar,
sí
el tens... puc portar curt o molt curt.
O molt curt.
però volum no.
Bé, ara parlarem si hi ha alguna tendència també per nois, evidentment.
Però a veure, Leida, t'ha faltat una cosa aquí.
Digue'm.
Foto de la Mònica.
De les sabates?
No, de les sabates no, del tallat quan te'l facis.
Quan se'l faci. La setmana que ve la traiem.
A veure si em dóna temps d'anar-hi per la setmana.
A veure, Mònica, tallat, volum i lleugera enrissat.
No em costarà gaire el volum, no
pateix. Escolta, i colors?
Color, sí, què?
Colors més aviat, el que són el castany mel, el roset també es porta, una miqueta es porten els de cada any. No ha sortit un color allò, com per exemple l'any passat va sortir aquell marronós que estava entre... que no me'n recordo com se diu, brunet.
Mm-hmm. Ah, sí, entre ros i castany, no?
Ros i castany, no. Aquest any es porta bastant natural. Natural,
doncs
diem.
Mira, aquí m'ho poses bé per preguntar-te un dubte que jo tenia, perquè ara sí que he vist molt, i jo no sé si és que això ja és tendència o tal, és aquest ros blanc, pràcticament, decolorat, diguéssim, amb l'arrel ben negra. Això, què està passant amb això?
Això són les metges aquestes que t'he dit que serveixen per emmarcar la cara.
No, el decolorat, completament decolorat.
El blanc blanc de completament?
Blanc blanc, això
res. Després, perquè... I després el deixes créixer, no?
Bueno, no es fa, es deixa l'arrel negra, no? Uh-huh.
Bueno, això crec que són tendències. Sí, jo crec que, ja et dic, jo del que havia portat no n'havia portat cap d'aquest, perquè jo crec que són més tendències que porten les influencers a través d'Instagram.
Però
que no pas coses de passarel·la, o per exemple, estils que poden... el que poden ensenyar les grans marques com L'Oreal o Swarovski, vull dir,
que optarien per un canvi molt radical.
Però és que jo crec que aquest tipus que diu la Mònica, el problema que té és que el dia a dia necessites estar-hi molt a sobre. O sigui, si portes un canvi de color molt, molt radical al mig del pentinat, clar, el cabell segueix creixent. O sigui, has d'estar molt a sobre el tema de... Ui, el que em neix no és del color que hauria de ser i cada setmana t'ho has d'estar mirant, posant-hi o no, i aquestes històries. I clar, el dia a dia, la gent, encara que no ens ho sembli, el que busquem són coses còmodes.
Sí. Això és veritat, perquè a més, el que estàs comentant, també s'hi ha d'afegir que per portar aquest tipus de pentinats has de tindre molta seguretat a l'hora de saber-te pentinar. Per què? Perquè de la tendència a lo descuidat, en aquest sentit, hi ha una línia molt petineta.
És veritat. No, m'ha agradat. No, de la tendència a lo descuidat. M'ha agradat molt.
Hi ha una línia molt fina. Per què? Perquè si tu tens manya pentinant-te-li tot, vale, porta aquest pentinat, perquè com que et faràs diferents coses, o un dia rissat, un dia no sé què, però sempre se't veurà que està fet expressament. Però si no ets de pentinar-te molt, o ets com jo, que sóc més aviat de còmode, que per no passar amb les planxes cada dia, un dia planxa, un dia cua, clar, saps? Doncs per mi seria un mal de cap portar aquest pentinat, perquè se'm veuria més aviat descuidat que no fet expressament.
Per tant, optem per la naturalitat, no? En la mesura que es pugui. Se'ns està acabant el temps, mirem allò. Sigui melena llarga o per sobre de l'ombro,
es porta moltíssim.
Molt volum.
Molt volum, concreta també que es porten fins i tot el que són els flequillos rissadets, les que teniu el cabell molt rissat també es podeu fer el flequillo, vale? Continuem amb el tall midi, que és una miqueta apoyat damunt de l'ombro, i també es tornen a portar el que són els flequis extrallarguets, vull dir, per sota el que és la cella. I després també ha tret tendent, Jennifer López ja la porta des de fa un parell de mesos, la melena super a capes, vale? Com que la té molt llarga, porta diverses capes al cabell
també
per
volum,
agafar...
Sí. No?
Sí, al final tot ens n'anem cap al volum.
Cap al volum. Ells també, perquè pregunto, també cada vegada potser hi ha més tendència també als nois amb el cabell un pèlet més llarg, no? No melena, sinó... Mm.
Sí, perquè ells també és el que comentàvem la setmana passada, que cada vegada ells se cuiden més, se mimen més i es preocupen molt més de la seva imatge. Després, es continuen portant bastant els tupers en homes, perquè no hi ha cap més paraules, i després que portes tupé i ells també amb una cara volent dir, perdona, el porto llarg. No, si portes un tupé. Això se'n diu tupé. Doncs, tupé. Sí, que realment era molt retreceta pentinar-se'ls, perquè si m'ho hagués de fer jo ni idea, saps? Però sí, en tendència a tupé. Després també els curts també es porten molt, o sigui, el curt per home també es porta molt.
Veus, Ricard, estàs sí, en tendència.
Sí.
I a més, de fa uns anys cap aquí, els homes sense pèl també són sexis. Per
I
tant...
Veus,
que sí, que sí.
Els no, homes no, teniu molt bé.
Jo no tinc problemes.
I acabeu ràpid al matí.
Reconec que sí. Hi ha homes que ho passen malament, que ho pateixen amb la pèrdua de pelló, com que ho tenen assumit des de fa molts anys, i és el que diu la Leida. Avui en dia no es veu estrany veure un home afeitat del cap.
No.
Clar, fa molts anys això sí que és, la gent se'l quedava mirant. Avui en dia no, i per tant jo crec que és un avantatge.
Sí. I a més aquest any, que jo ho sé, tu t'animaràs amb les gorres.
Ai, Déu meu.
Que ja en parlarem ara quan comenci la fresqueta.
Si encara no m'he fet la foto dels pantalons, ja estem... Bueno.
Se t'acumula la feina, Ricard.
Se t'acumula la feina. Però bé, va, per avui ho deixem aquí, que et sembla, Ricard.
Bé, perfecte.
Sí?
Posa'm la musiqueta, vinga.
Te la poso ara, doncs Leida Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Adéu, Leida.
Un petó, adéu.
I Ricard, escolta, nosaltres ens tornem a parlar aquesta Nacional 240, l'agafarem divendres a la una.
I amb oci.
Però ara continuem amb més coses.
Amb cosetes d'oci, divendres i de cinema.
Ens queda tant encara. Fins ara.
Fins ara.
Amb això hem arribat, ja ho han sentit, al punt de 2:15. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i seguim amb més coses que han d'entrar a l'estudi els companys de Curto López.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Cambio de estación y cambio de armario, abrigos. Ir a la moda no es fácil para tu bolsillo.
Por eso te traemos la Isidea número 3. Ven a la Red Renault, aprovecha el último mes y llévate un Megane serie limitada Techroad desde 13.950 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, continuem al migdia COPE, una setmana més els tinc aquí, Curto López Abogados, m'acompanyen el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. ¿Qué
Muy
tal?
Buenos días.
Bon dia a tots tres,
Molt
com
bon
esteu, com ho porteu això?
Bé.
Bé? Estem, bueno, la setmana passada vam tenir un munt de trucades perquè donava molt de si la cosa dels atropellaments, de si he caigut al carrer, eh? O sigui, que això és un tema que veig que desperta molts dubtes.
Perquè és el dia a dia.
Província, més.
No, i és que això passa. Doncs escolta, jo prometo que avui canviarem de tema, però properament un altre dia
tornem
a parlar d'aquesta qüestió, doncs, de si he caigut al carrer i és una qüestió, no? De, tinc certs dubtes. No és perquè simplement hagi, doncs, ensopegat, si hi ha més coses a dir, en parlarem d'algun cas concret. Però avui un altre tema d'aquests que també ens han arribat força preguntes.
Sí, és un tema més...
És una mica dur, sí, perquè estem parlant d'accidents en aquest cas que han provocat, doncs, conseqüències molt, molt greus, o sigui, molt importants, no? Lesions molt greus, fins i tot morts en alguns casos, no? Què és el que passa en aquests casos? Perquè sempre parlem de lesions que evidentment tenen una recuperació, però n'hi ha que són irreversibles, no? Suposo.
Pues como tú bien dices, Mónica, vamos a hablar del tema de los fallecimientos. A ver, hemos tenido un accidente y un familiar fallece. Vale, bueno, esto es lo más complicado aquí, y Miquel seguramente
aquí, bueno, aquí parlem d'accidents de trànsit, d'entrada.
Accidents de trànsit, sí.
D'acord.
Exactament.
Lo que diu el baremo. Aquí això són faves contades. Mm-hmm. Vull dir, aquí no hi ha lloc per la interpretació. Aquí jo crec que el baremo jo crec que falla una mica perquè clar, per les morts en accident de tràfic s'indemnitza, en primer lloc per un tema bastant objectiu, que jo crec que està bé, que és per les càrregues familiars que pots tindre, és a dir, no és el mateix, no és el mateix que es mori una persona que té càrregues familiars o una persona que no, tampoc no és el mateix que mori una persona que tingui 20 anys que una persona que estigui al final de la seva vida amb 85 anys, mm-hmm. Òbviament s'indemnitza més o menys, però hi ha una cosa que el nou baremo ha posat molta incidència i aquí jo crec que és una mica injust, és perquè una part important de la indemnització també depèn del que hem parlat algunes vegades del lucro cessante.
Sí.
I en aquest cas...
Què és això del lucro cessante?
El lucro cessante és el quebranto econòmic que té una persona, és a dir, una persona o una família tenia un nivell de vida equits y como consecuencia de accidentes el cabeza de familia o el que sería, ya sea el padre o la madre se mueren, obviamente hay una pérdida económica importante porque lo que puedas cobrar de viudedad o puedas cobrar de orfandad no es lo mismo que las entradas de dinero que habían
y las previsiones que tenías
de futuro, ¿de acuerdo? Y hay una pérdida de calidad de vida importante. Entonces aquí el baremo creo que discrimina por la capacidad económica del muerto, del causante.
¿Ah, sí?
Sí, es decir, una persona que muere, que tiene cargas familiares y gana 100.000 euros al año, cobrará mucho más que una persona con las mismas cargas familiares y que cobre 10.000 euros al año.
O sea, Miquel,
yo creo que esto es injusto.
Me estás diciendo que... mis familiares, si yo muero y estoy en paro, van a cobrar muchísimo menos que si yo muero.
Sí, porque no hay porque el lucro cesante es inferior.
Hombre, pero esto es un poco incongruente.
No, es injusto.
No, es discriminatorio.
Es injusto y discriminatorio.
Claro. No acabo de entenderlo.
Yo creo que los conceptos.
Pues es ley.
Yo conceptos de edad, conceptos de. De más o menos cargas familiares, yo creo que es algo objetivo y es normal que se indemnice más a una persona de 20 años que a una persona de 80 por la vida útil que le queda, ¿no? Pero indemnizar más o menos a una persona por el nivel económico que tenía, yo creo que es injusto.
Si puntualmente pasas una mala racha y además tienes el desastre de haber fallecido.
Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque el baremo dice esto, pero luego el baremo no te dice, pues mira, tienen que ser los ingresos de los últimos 6 meses, tienen que ser los ingresos del último año, tienen que ser los de los últimos 5 años. Aquí ya entraremos con la interpretación de la jurisprudencia de los tribunales, que tendrán que ir interpretando la norma y ya poniendo criterios más concretos y específicos. Ya sea trabajo también de los abogados de intentar sacar la mayor indemnización.
Exacto, ahí podríamos...
Sí, claro, porque claro, buscar... es lo que dices tú, ¿no? Imagínate, y acabo con esto y pasaremos a las grandes lesiones. Por ejemplo, tú hace 2 años tenías un trabajo muy bueno y te ganabas 3.000 euros al mes. Pero me han echado y el último año, los últimos 6 meses, pues estoy cobrando 1.000 euros del paro. Claro, ¿qué va a pasar? La compañía va a decir, mira, es que el último año, los últimos 6 meses, este señor, en la última declaración de renta, tiene estos ingresos. Pero yo puedo decir, oiga, durante los últimos 10 años ha tenido estos. Es justo que se le indemnice por esto, porque esta era la calidad de nivel de vida normal de esta familia durante los últimos 10 años. Esto ya será cuestiones jurídicas a...
Claro, i calla si tens, quan es vas a l'atur, tens 45-50 anys i tens poca previsió de trobar feina una altra vegada.
Correcte. Clar.
Encara te matxaquen.
I en aquest cas, tot i que el barem diu això, no? I és injust, segons... No?
Sí.
Segons
jo crec.
Sí. Això es pot després rebatre, és a dir, que el barem sigui aquest no vol dir que això sigui el que acabi passant, vull dir, aquí entreu vosaltres, no?
No, el problema, podràs discutir certes coses com el que he dit, no? Acreditar que els ingressos del causant no són els dels últims 6 mesos, sinó dels últims 5 anys, no? Però el barem és clar, sota cavall i rei. En aquí sí que la interpretació és poca, es pot fer, i crec que és injust.
Por eso, y es repetitivo, pero es importante que se pongan en manos de un buen profesional, porque hay muchos matices,
claro,
que el profesional sabe.
Y luego se puede cuantificar el nivel de vida de una persona que muere en accidente de tráfico, de la familia, se puede cuantificar de muchas cosas. No solo se puede cuantificar por la declaración de renta, se puede cuantificar
por bienes,
también
por
bienes que tenga o expectativas de trabajo que podía tener. Es decir, como el baremo hay cosas que no deja claras, esto también dará pie a muchas interpretaciones y a que hayan buenos abogados que intentan exprimir al máximo el baremo.
Uh-huh, de acuerdo. Venga, va, más bueno, dudas sobre el tema que te...
Miquel, nos habías comentado que por muerte eran fabas juntadas, pero doctor, ¿y si
está muerto? No hay mucha opción más.
No, hay pocas opciones, por desgracia.
Sin embargo, riure una mica, perquè si no, avui estamos d'un circunspecto.
Bueno, sento el humor negre dels metges, d'un circunspecto. No, deu d'aprendre bé.
Bueno, pero y en este y en el hipotético caso de no ha llegado al fallecimiento, pero està hecho una porqueria, hablando en plata, ¿vale?
No, poca broma. Que si hi ha gent que té una lesió greu, no, potser no ho prendrà amb el bon humor, no, que nosaltres ho intentem transmetre. Però... I tot el respecte.
No, evidentment. Sí, però ja saben que aquí fem bromes, sempre que podem.
En ningún momento. ¿Qué podemos hacer, doctor, en
claro,
este caso?
Claro, si no arribem al tema de que no hi ha una mort, però en aquest cas hi ha lesions molt, molt greus.
Hi ha lesions, de vegades, certament hi ha lesions molt greus en accidents de trànsit, en accidents de treball o en accidents de qualsevol, de moltes maneres. El barem és complex, tampoc no puc desenvolupar-ho tot, però sí que té en compte el temps que estàs de baixa, té en compte també si estàs ingressat a un hospital, si estàs ingressat a la UCI, si t'han operat una vegada, dues vegades, tres vegades, són elements que entren en la compensació. Si necessites, fins i tot si necessites en la teva recuperació, després de la teva estabilitat, algú que t'atengui per fer les activitats bàsiques de la vida.
Això també,
que abans penso que no es contemplava. O no tan clarament. O sigui, si necessites algú que t'ajudi a vestir-te, a rentar-te, a menjar, etc., en les activitats bàsiques, i quantes hores al dia necessitis, i quanta edat tinguis, i quanta... És com a molt detallat. Hi ha pàgines
complejo,
i pàgines...
És un poco
complejo,
no?
És bastant complex, sí. Però, bueno, donat el cas concret, doncs s'estudia i s'avalora. Però vull dir que es tenen en compte, parlant de grans lesions, totes aquestes qüestions que abans es tenien. També es tenia en compte, i ara també, si necessites una adaptació de la casa, etc etc.
Correcte, sí, el barem actual, i això és d'aplaudir, tal com ha dit l'Arturo, inclou moltes circumstàncies que es poden produir de conseqüències no desitjables d'un accident de tràfic amb lesions molt importants i seqüeles importants, que abans el barem antic no preveia, uh-huh, i que s'havien de reclamar per via jurisprudencial, és a dir, ara el barem ja et diu que si necessites adequació de la casa, tant. Si ets un gran invàlid, tant. Si, per exemple, i això és important, pèrdua, el nou barem parla de pèrdua de qualitat de vida.
Però, Arturo...
Deixa'm acabar això perquè és molt important.
Vale.
És que és important, Lluís. Abans el barem antic indemnitzava quan tenia, a part de les seqüeles, els punts de seqüeles que va parlar l'Arturo l'altre dia, indemnitzava per si les lesions et permeten o no treballar, en quin grau, o en, si no et permeten treballar en res,
no, en la teva feina. De lleure, sí, sí.
Ara, en les activitats de lleure. Ara el barem de forma expressa el que et diu que parla de la qualitat de vida. És dir, si jo tinc un hobby que és la hípica, anar en bicicleta, jugar a futbol, etcètera, etcètera, tocar el saxofon, etcètera.
Anar a ballar.
Anar a ballar, etcètera. I tu, com a conseqüència d'un accident de tràfic, no ho pots tornar a fer, això també s'indemnitza. Perquè crec que és just. Perquè la vida no només és treballar.
No, no, clar.
O les activitats de la vida quotidiana. És també la teua part molt important de lleure.
Hay que demostrarlo también. Por obviamente. Ejemplo, en el deporte hay que estar federado. O sea, no, no, bueno, yo voy de vez en cuando a pasear,
bueno,
por la playa.
Sí. El tema de estar federado es una prueba muy importante, pero también lo puedes acreditar de muchas formas. Formo parte de, de un grupo de ciclistas de no sé qué.
Exacto, de senderismo, asociación de senderismo,
correcto.
El que sigui.
O claro, Vall de Bastons.
Exacto. No, 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 és així.
I això és molt important.
Un dubte que em sorgeix a mi, o sigui, em poso en aquesta situació, posem que, no, ja em poso jo d'exemple, que he tingut aquest, doncs, un accident que m'impedeix fer la vida fins que jo portava fins ara. Correcte. En aquest cas, d'acord? Jo, si vull fer aquesta reclamació, diguéssim, ho he de fer a través de què? De la companyia de la meva companyia d'assegurança, de la, si he estat per un accident de cotxe, l'assegurança de l'altre cotxe implicat, que pot ser estat el culpable de l'accident.
Bueno, és el que han parlat altres programes. El procediment és el mateix. Nosaltres aconsellem de que en qualsevol accident, ja sigui més o menys important, però en aquest és molt més perquè et jugues molts de calés i et jugues, òbviament, el futur d'una persona que no podrà tornar a treballar, no podrà tornar a caminar, no podrà tornar a jugar a futbol, és a dir, coses molt importants de la seva vida, no?
Sí.
No, en un accident que ha sigut uns dies de baixa, doncs mira, si t'indemnitzen més o menys...
No, estem tampoc... parlant...
Clar, aquí...
Una modificació radical
sí. De lo que era la teva qualitat de vida, sí. No? Aquí sí que és importantíssim des del moment zero estar ben assessorat per un advocat, per un metge, perquè aquí les indemnitzacions poden variar moltíssim.
I aquí un altre punt de dubte. Aquí ja jo sóc també un interrogador. A veure, jo tinc una companyia d'assegurances i l'altre vehicle té la seva companyia d'assegurances. L'advocat, en tinc prou amb el meu advocat de la companyia? O és veritat el que es diu, que es posen d'acord entre ells, que no sé què hem de fer? O és de malfiats, pensar això?
Bueno, jo ho soc.
Pensava que jo era l'únic, però veig
dit,
que no.
Està bé, jo crec, està bé que ho digui. Jo crec que això ho han parlat també en altres programes. Està clar que si et poses en mans d'un advocat particular...
Extern,
que no té cap tipus d'interès, no, és a dir, no depèn orgànicament ni econòmicament d'una companyia de seguros, doncs, òbviament tens més llibertat per poder treballar, no? Això és com els partits polítics de que denuncien la corrupció de l'altre partit, però quan te toca a tu et calles, no?
Exacte. Pues
això...
O sigui, que vols dir que sí que hi ha una mica de hoy por ti, mañana por mí, o pot haver-ho, vaja.
Sí.
No? Pot haver-ho.
Bueno, com en tots els aspectes de la vida.
Clar, no, en aquest cas, si jo contracto un abogat de manera particular, no? Estarà molt més al cas dels meus interessos.
Ara diré una cosa que pot sonar una mica malament, però és així. L'abogacia... és un negoci, òbviament, nosaltres treballem per guanyar calés.
Clar, no vivim de l'aire, claro, claro.
Els abogats de companyia, és a dir, cobraran igual tant si aconsegueixen molts calés com si menys. En canvi, normalment un abogat particular, com més cobra el client,
més
cobra l'abogat i el metge igual. Per tant, clar... pues estem més motivats.
Clar, tens un al·licient més, no? No, però
correcte,
el que dèiem,
no, però està clar, hem de parlar
clar. Al
final
saps que aquesta persona, si tu tens un advocat particular, no? Independentment de que tinguis el de la companyia...
No està vinculat, no li vindrà mai ningú, ojo, que mañana nos van a reclamar a nosotros.
A més, hi ha moltes pòlisses que et donen una despesa per advocats, no? Que
sí,
si
correcte.
No vols, pots contractar un altre.
Però,
no?
Però cuidau amb això. Normalment aquestes pòlisses... normalment aquestes pòlisses estan limitades, és a dir, diuen mire, la companyia et cobrirà fins 3.000 euros o per exemple, et cobrirà a tu i a un familiar, però per exemple el que va detrás que ha tingut l'accident no li cobrirà, li pagarà les despeses. Però jo crec que quan tens un accident així greu, quan vols reclamar, és a dir, no t'ha de preocupar el que et cobri l'advocat, perquè com més... És a dir, l'advocat el que farà és buscar-te la màxima indemnització.
No, i el que diem moltes vegades, no?, que en aquest cas, evidentment, nosaltres desconeixem moltes coses, no?, moltes coses fins i tot de la pròpia assegurança que ens pugui cobrir, i en aquest cas vosaltres sí que doncs ens podeu informar molt millor de totes les possibilitats, no?, i del que podem fer. Se m'ha acabat el temps avui, evidentment aquest és un tema que dona per molt, però cada cas s'ha d'estudiar de manera particular, ja saben, Curto López Abogados, no?, això que dieu sempre també, la primera consulta en aquest cas doncs és gratuïta, per informar-nos i a partir d'aquí...
Sempre, i el primer peritatge que haga el doctor també.
No, doncs això és important, vull dir que si algú que ens estigui escoltant realment es troba en aquest problema... doncs que es posi en contacte amb vosaltres. Curto López Abogados, ja saben, a Rambla, president Companys 14 de Tarragona. Us recordo el telèfon, 977-22-35-22. Si hi ha preguntes dels oients, ja saben, el correu del programa tarragona@cope.es, perquè al Lluís, al Miquel i a l'Arturo els tindré aquí la setmana vinent. Quedem dimarts, no?
Dimarts.
Us sembla bé? Doncs que tingueu bona setmana. Ja, gràcies.
Molt bon dia.
Igualment. Vinga, Mónica, hasta luego.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-22-35-22, 977-22-35-22. Curto López Abogados.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Nou minuts i arribarem al punt de les dues. El que farem ara aquests darrers minuts de programa és repassar la informació local i comarcal, perquè arribem a les dues amb tota la informació sobre la taula abans de l'informatiu a nivell nacional. Avui a les comarques de Tarragona els expliquem que l'Associació de Consumidors i Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya ha demanat tranquil·litat davant el canvi de seus socials d'algunes entitats bancàries. Asseguren que això no suposa cap canvi per als usuaris i remarquen que els dipòsits són absolutament segurs. Jordi Tarruella, vicepresident d'ICAE a Catalunya, ho ha dit a COPE Tarragona. L'escoltem.
Jo voldria enviar un missatge de tranquil·litat i serenó. Canvi social de la CaixaBank, del Sabadell, d'empreses que estan relacionades amb ells, en el fons no afecten per res en el tema dels consumidors i usuaris. Jo quan vaig sentir l'altre dia que deien es que lo hacemos para garantizar los depósitos. Home, això és aberrant perquè els fons de garantia de dipòsits estan garantitzats per l'Estat espanyol i, a part de tot, estan garantits sobretot per Europa.
Jordi Tarruella també ha fet una crida a la responsabilitat i a evitar paraules com el corralito, una situació, diu, completament allunyada de la realitat ara mateix a Catalunya.
La gent s'espanta, Corralito va passar a Argentina, que era un país en quiebra. Però ni l'estat espanyol ni Catalunya està en aquest mateix cas. No ens deixem portar per l'alarma social. Jo si tinc que canviar, per exemple, d'entitat, ho faré perquè em cobren comissions, perquè no estic content a l'atenció o per lo que sigui. Tot té arreglo. Les entitats financeres, en el fons, són molt conservadores, diguem-ho clar. I ells miren els resultats. Que em diguin, no, ho estem fent per tranquil·litzar el mercat i que els nostres accionistes, estem parlant d'inversors. Jo diferencio entre inversors i estalviadors. La senyora Maria, que té la llibreta, que no es preocupi, que no li passarà res.
Des de DICAE també critiquen que el govern no hagi actuat amb la mateixa celeritat davant problemes com les clàusules sol o les preferents i si, en canvi, hagi facilitat de manera express el canvi de la seu social per les grans empreses. I continua el degoteig de conseqüències polítiques a nivell municipal. Després de l'1 d'octubre, el PDeCAT ha sortit del govern d'Altafulla. Diuen que ho fan per dignitat arran de les desavinences per l'1 d'octubre. Per tant, l'alcalde Félix Alonso, d'Alternativa Altafulla i diputat al Congrés per En Comú Podem, es queda en minoria al consistori. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el portaveu del PDeCAT Altafulla, en Pere Gomés, ha justificat la decisió pel fet que l'alcalde no cedís locals municipals pel referèndum i li retreuen també que faci declaracions ambigües al respecte.
Ambigües en aquest aspecte, sense donar un suport clar doncs, a aquest procés, quan el municipi que presideix és membre de l'AMI. La gent que va ser maltractada i apallissada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per tot això, nosaltres, per dignitat, doncs, hem decidit trencar aquest acord. Ell diu que per evitar aquestes pressions sí, però si no s'arriba a aquest punt, no caldria evitar-les.
Per cert, aquesta tarda s'han convocat concentracions a Tarragona i a Reus, molt pendents del que passi al Parlament de Catalunya. A Reus la convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal. L'ANC i Òmnium instal·laran una pantalla per poder seguir el discurs de Carles Puigdemont a Tarragona. La concentració s'ha convocat per les 8 del vespre a la plaça de la Font. Tot el que passi aquesta tarda al Parlament ho podran seguir, evidentment, amb un programa especial aquí a la cadena COPE. I més qüestions. GPEC, Ecologistes en Acció, denuncia agricultura que permetre caçar els aiguamolls artificials del Delta. Segons l'entitat, es permet l'entrada de caçadors en els dos filtres verds, els aiguamolls artificials d'Amposta i del Tebre, i els ecologistes preparen també una denúncia per la Fiscalia. L'entitat defensa que les caceres en aquests filtres verds afecten greument les espècies protegides que reposen, hivernen, es concentren o crien en aquests aiguamolls. Avisen que autoritzar-hi o no evitar-hi la caça pot suposar delictes com el de prevaricació. Xavier Jiménez és vicepresident de GPEC Ecologistes de Catalunya.
En aquesta situació penso que s'ha de ficar ordre i ara que comença la temporada cacera ho hem de resoldre ara, no? Portem mesos, eh? Penseu que cada vegada que s'hi caça, els caçadors, de forma unilateral, sense avisar ningú, sense avisar el ministeri, que és el propietari, que és qui no vol que s'hi caci, agafen, tallen el camí, fiquen un cartellet que hi ha una tirada i un espai públic habilitat per l'ús públic de forma unilateral, que se'ls la tallen, fiquen la barrera, fiquen un cartellet i es poden anar a caçar dintre, no? Això no pot ser, no? I a més, amb la complicitat, la convivència i el beneplàcit d'agricultura, que ja els està bé, no?
I bona notícia, l'Hospital Sant Joan tindrà davant un aparcament de superfície amb zona blava, però de tarifa reduïda. Seran 50 cèntims l'hora i 2 euros si s'hi aparca tot el dia. A partir de la quarta hora l'estacionament serà ja gratuït. L'horari de l'aparcament regulat serà de dilluns a dissabte de 8 del matí a 8 del vespre. El solar està situat entre les avingudes Doctor Josep Laporte i de la Universitat, just davant de la façana principal de l'hospital. En aquest espai ara ja hi aparquen vehicles, però sense cap tipus de regulació, tampoc enllumenat ni senyalitzat. I això genera problemes de circulació i també d'inseguretat. La previsió és posar-lo en marxa durant el segon trimestre de 2018. Són 375 places. La Federació d'Associacions de Veïns ja ha demanat que aquest aparcament sigui gratuït. I en successos ho llegim aquesta hora al reusdiari.cat. Un home es troba en estat crític després d'una baralla aquest dimarts de matinada al carrer d'Antoni Aulèstia i Pijoan de Reus. L'home té uns 30 anys i presenta almenys 4 punyalades de gravetat i de diversa profunditat. Es troba ingressat a l'UCI a l'Hospital Sant Joan de Reus. Els Mossos investiguen les causes que podrien estar relacionades amb problemes per l'ocupació dels habitatges d'aquest edifici. El presumpte agressor ha estat detingut poca estona després al barri del Carme de Reus. Vinga, 3 minuts i arribarem a les dues. Crec que és el moment d'escoltar el truc de la setmana de les nostres amigues astronòmiques.
Hola, Mónica. Soy Rose de Amigas Astronómicas. Pues mi truco de hoy es para hacer batidos, que va muy bien para los niños para merendar o para desayunar. Pues coges unas bolsitas de congelación y partes las frutas que nos gusten y pones unas cuantas en cada bolsita. O sea, las puedes mezclar como mango y plátano, o fresas y moras, las que tú quieras. Y entonces cuando tienes ganas de un batido, o para un niño, o coges tu bolsita del congelador y entonces la mezclas con un vaso de leche. Recuerda que hay muchas leches ahora que están muy buenas, también se puede usar con leche de coco. Y solamente tienes que dejar que la fruta se descongele, nada, 5 minutos y ya lo pasas todo por el mini pibi y listo.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
Per cert, que ja sé que avui no la tinc aquí, però dimarts vinent anem aquí a la Ruth Guerrero, que ja saben que ella se'n va cada dimarts doncs, al mercat o a conèixer una associació o a fer-nos una proposta cultural. Si volen que la Ruth Guerrero sigui la seva veu aquí al programa, volen presentar una associació, denunciar alguna cosa, simplement volen que la Ruth els acompanyi al mercat, doncs ho fan saber a través del correu electrònic tarragona@cope.es o també a través del WhatsApp, una nota de veu al 672 65 35 34. Arribem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius. Recordin, aquesta tarda, programa especial de la cadena COPE. Ens retrobem demà a les 12 i 20. Moltes gràcies per ser-hi un dia més. Acabem de passar bon dia.
Alors je sens dans moi mon...